Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui vull començar parlant d'una realitat a la qual s'enfronten un de cada 5 llars al nostre país, i és que no poden mantenir una temperatura adequada en els seus habitatges per no disposar dels recursos econòmics necessaris i viuen en situació de pobresa energètica. Una xifra que s'ha duplicat en els darrers anys. Connectar el ventilador a l'estiu o posar la calefacció a l'hivern s'ha convertit en un luxe, i l'increment de les factures energètiques és un motiu de preocupació. Enfront d'aquesta situació, el govern d'Espanya va posar en marxa el bo social elèctric, que garanteix un descompte d'entre un 25 i un 80% segons sigui les característiques de la llar. Una proposta dirigida a reduir la factura de l'energia per a aquelles llars que tenen una potència contractada inferior a 10 kW en tarifa regulada i que compleixen alguns dels requisits. Les dades són aclaparadores. La taxa de cobertura del 24,5% ens indica que gairebé 8 de cada 10 beneficiaris potencials no rep el bo social elèctric. Aquest bo social presenta problemes de disseny que limiten l'abast d'aquesta política pública. És necessari, eliminar les barreres d'entrada perquè sigui accessible i conegut per les llars potencialment beneficiàries, a més d'agilitzar la seva concessió i permetre la seva combinació amb d'altres mesures de protecció social com l'ingrés mínim vital. Millorar el seu disseny i assegurar que el rep qui més el necessita ens portaria a passar de 1,6 milions de llars que el reben actualment a més de 5 milions que compleixen els requisits d'accés. Paral·lelament, cal assegurar que aquestes mesures millorin la eficiència energètica, com la rehabilitació d'edificis, que estiguin disponibles i accessibles per també les llars vulnerables. Reduir la pobresa energètica és urgent i més necessari que mai, assegurant la qualitat de vida per a totes les llars i evitant que moltes persones hagin de triar entre menjar o encendre el ventilador o la calefacció, depenent de l'època de l'any. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja mirant el cap de setmana i sobretot per saber quines temperatures faran d'aquí a les properes hores. Atenció, perquè el cap de setmana començarà marcat per un sol d'aire fred molt profund que acabarà generant una bossa freda al sud-est de la península. A Catalunya el canvi de temps el tindrem principalment dissabte, que serà un dia en què veurem canviar la direcció del vent del sud al nord i el moviment de precipitacions. Així doncs, dissabte es de paraigua, serà una jornada de cel tapat arreu, no veurem el sol i caldrà obrir el paraigua segons l'indret i el moment del dia. Ara bé, les precipitacions es repartiran amb quantitats diverses. Sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per ser una tarda de divendres no parlem d'excessius problemes en aquesta xarxa viària. En general, sí que hi ha algunes zones més complicades. Per exemple, l'autopista del Vallès, a la C16, C58, a la zona de Terrassa, sí que hi ha problemes perquè teníem un carril tallat. De fet, encara el tenim a Viladecavalls, en sentit nord, sentit Manresa, i aquí sí que parlem de trams d'aturades de 5 quilòmetres entre Terrassa i Viladecavalls. Per tant, problemes aquí sí, autopista C16, C58, sentit nord, sentit Manresa. Pel que fa a la resta de vies que envolten Barcelona, aquí ja aturades més habituals, vies que ens porten cap al Pirineu, hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a la C55, a Castellbell i el Vilà, sentit nord, i ja a l'eix del Llobregat el trobarem carregat, si més no. És cert que parlem de trams d'aturades de 7, 8, 9 quilòmetres entre Berga i Cercs, en sentit nord. Acabem amb obres a l'autovia A2, que provoquen retencions de 4 quilòmetres al tram de Cabrera i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I nosaltres aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra d'aquí uns moments us parlarem de la memòria. Tens la sensació que a vegades perds la memòria? Diuen que certs lapsus de memòria són normals i com menys exercitem la memòria, més la perdrem, però també hi ha algunes senyals que han de fer pensar en un possible element patològic. Avui parlem de la memòria a la Linterna i ho farem amb el company Ricard Álvarez i també ho farem amb una doctora, la Nina Gramunt, de la Fundació Pasqual Maragall.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaumut y muchos más.
En conciertos íntimos para solo 250 afortunados. Entradas en casinobarcelona.com.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
La memòria és una eina fonamental a la nostra vida, ja que ens permet aprendre, prendre decisions i gaudir dels records que donen sentit a la nostra existència. Gràcies a ella adquirim coneixements, desenvolupem habilitats i establim vincles personals i professionals. Per això és essencial cuidar-la i enfortir-la amb hàbits saludables com la lectura, els jocs mentals, l'aprenentatge constant i la meditació. També és important una bona alimentació, l'exercici físic i el descans adequat són factors que contribueixen a una ment desperta i activa. Avui parlem de la memòria a COPE Catalunya i Andorra i volem dedicar un temps a enfortir la nostra ment, que és una inversió en benestar, com dèiem, i de felicitat. Una ment entrenada Diuen que és una ment brillant com la del Javier Vigara, que ha visitat Herrera Cope, Catalunya i Andorra. La seva història l'ha seguit el Ricard Álvarez.
I amb una mica d'enveja, no ens hem d'enganyar, perquè a qui no li ha passat que vols dir un nom, una adreça o una dada concreta que saps que la coneixes però que no hi ha manera de recordar-la? El funcionament de la memòria segueix sent un misteri, però que s'ha observat que millora i es manté amb bona alimentació, amb un exercici físic moderat i sobretot amb relacions socials actives. Però hi ha gent que neix amb aquest do i que no fan res especial per entrenar-ho, més enllà d'intentar recordar el màxim de coses.
En mi vida personal sí que me gusta, depende de qué vivencias, pues recordarlas, tanto a nivel visual como olfativa o auditiva, por ejemplo. La memoria puede ser también en ese sentido.
El Javier treballa en un magatzem on tenen moltes peces. Quasi mai ha de recórrer a l'ordinador per recordar on estan o quina referència tenen. El seu secret, la pràctica del dia a dia.
Es constancia, es el día a día.
Usted, sí.
A la que ves, sí. Que depende de un código, te puede faltar material, lo visualizas, es un poco de todo, ¿eh? Ahí también el trabajo diario hace mucho.
Tot i que de petit ja apuntava maneres. Era un expert en recordar dates.
Sobre todo se me dan muy bien las fechas. Ya desde pequeño me llamaban el niño fecha. De los más próximos a mí, intento no fallar, claro, por supuesto. No puedo acordarme de todos los cumpleaños. Pero sí que me recuerdo fechas de cosas, pues me gusta mucho la historia. Y me acuerdo de qué fechas, de qué épocas.
Ja, ja.
És motivacional i se me queda.
I avui en dia segueix sense fer la llista de la compra, per exemple. Només ha de fer una ullada a la nevera i ja en té prou.
No hago lista de la compra, me la memorizo. Abro la nevera y veo lo que me falta y retengo.
Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el neurocientífic i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Diego Redolà, ens ha tranquil·litzat en els episodis aquests on no acabes de recordar alguna dada que saps que la coneixes.
Està més vinculat amb la resposta d'estrès que no amb l'edat. I és un fenomen que depèn d'una part del nostre cervell que es diu escorça parietal, que l'escorça parietal d'alguna manera és la que ens ajuda a buscar, en aquest cas, quan ens falta un nom d'una pel·lícula, d'un actor, que el tenim allà a la punteta de la llengua, doncs la que ens ajuda, i hi ha un funcionament que no és l'adequat en aquell moment, però després, quan deixem de pensar, és quan ve el nom,
sí,
ve la pel·lícula,
sí.
Ve... Sí, sí, hem de deixar de pensar. Hem de deixar de pensar-ho i vindrà sol.
El que sí que preocupa la societat són les malalties degeneratives, sobretot les que tenen a veure amb el nostre cervell. Doncs bé, el doctor aconsella que fent una bona prevenció durant la vida pot ser extremadament beneficiós en aquest aspecte. Vida saludable, el que dèiem, exercici moderat, relacions socials...
Que si nosaltres al llarg de la nostra vida apliquem moltes coses que augmenten la salut cerebral, això si després ve una malaltia neurodegenerativa com la malaltia d'Alzheimer, els efectes poden venir una mica més tard o potser el seu efecte no és tan deleteri i no ens afecta tant a la nostra, al nostre funcionament cognitiu.
I un darrer consell. Les noves tecnologies ens inunden, però cada dia ens hem de forçar per no fer-les anar per absolutament tot i cultivar una mica més la memòria i l'esforç de memoritzar.
Sobretot és no deixar-nos portar per les noves tecnologies, intentar forçar una mica. Fem servir el GPS, fem servir contínuament mòbils i per no guardar la informació. Clar, això ens facilita la vida, però no fem treballar el nostre hipocamp.
Els especialistes coincideixen que la memòria s'ha de treballar com qualsevol altra capacitat cognitiva. I és cert que cada cop es parla més de pèrdua de memòria, però molt d'aquests lapsus són habituals i no han de ser motiu de preocupació immediata. La clau està, com dèiem, en mantenir una vida activa i exercitar el cervell per evitar el deteriorament cognitiu.
Quan sovint ens falla la memòria, de seguida ens ve al cap una paraula que és Alzheimer, però és lògic pensar sempre que en pot ser la causa? Avui parlem amb la doctora Nina Gramunt, que és neuropsicòloga experta en formació i divulgació. Doctora Gramunt, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, aquí estic, sí.
Escolti'm, per què sempre ens ve aquesta paraula al cap? No sempre que hi ha una manca de concentració o que ens oblidem alguna cosa vol dir que tenim Alzheimer, no?
Clar, no necessàriament, perquè la memòria, de fet, és una capacitat molt susceptible i molt voluble a moltíssimes coses. Sí que és cert que quan la memòria la veiem afectada a mida que anem envellint, doncs fàcilment ho atribuïm a una de dues coses, no? que totes dues, diguéssim, estan no sempre encertades. D'una banda, ho atribuïm al propi envelliment, de dir, bueno, com sí. que em faig gran ja és normal que perdi la memòria. Sí, però fins a cert punt. De la mateixa manera que quan ens fem grans doncs no correm a la mateixa velocitat que quan érem més joves, doncs la memòria tampoc no funciona al mateix ritme. Però també de la mateixa manera que quan som grans no vol dir que només pel fet d'envelliment deixem de caminar, tampoc no vol dir que pel fet de ser grans la memòria s'alteri fins a segons quines dimensions. D'una altra banda, clar, ens planeja aquesta por, aquesta temuda malaltia que és l'Alzheimer.
Sí.
Però això està lligat amb l'anterior, i és que sovint es tendeix a pensar que l'Alzheimer és una conseqüència inevitable de ser gran, quan això no és cert.
Però, doctora, sí, és cert que això passa ara més que abans, això de perdre la memòria, i hi ha persones més joves? Hi ha alguna raó en concreta?
A veure, jo crec que no és que passi més que abans. El que passa és que, globalment, cada vegada ens fem més grans. Vull dir, hi ha més quantitat de persones que arriben a edats en les que això pot suposar una preocupació. Això d'una banda. D'una altra banda, és que també hi ha més consciència, no? De més informació, més consciència. El problema és quan aquesta informació no la filtrem de manera adequada. Per això també és tan important, doncs, tasques com la que estan fent vostès ara mateix de sensibilitzar sobre aquest tema. Llavors, jo penso que no és tant que ara succeeixi més, sinó que som més conscients que com a població globalment cada vegada som una població més envellida i que, per tant, se'n parla més que abans.
Quins serien els primers senyals d'alerta que si estem davant d'un d'Alzheimer i com es pot diferenciar d'un altre deteriorament cognitiu associat a l'edat? Perquè també hi ha diferents coses, no?
Exactament. Doncs quan aquests problemes de memòria puguin aixecar potser les alertes de que valdria la pena demanar una consulta mèdica per definir-ne quina és la causa, els diria que és quan aquests problemes de memòria representen, d'una banda, un canvi molt important a com ha estat sempre la memòria d'aquella persona, que tinguin una tendència progressiva, que no es puguin explicar per coses passatgeres de la vida, com està passant un dol, tenir una preocupació exacerbada, haver fet un canvi important de medicació o una incorporació d'una medicació important recentment, etc. Vull dir, si no ho podem explicar per cap altra cosa, si suposa un canvi rellevant a com ha estat sempre aquella persona i té una tendència que veiem que va progressant una miqueta amb el temps, doncs això ja serien motius justificats com per almenys anar a demanar una consulta al centre d'assistència primària perquè se'n pugui fer una primera valoració.
Doctora, per exemple, casos com el Bruce Willis no en té Alzheimer, el lector, però té deteriorament cognitiu frontotemporal. Això què és?
Sí, de fet el que té és el que se'n diu concretament demència frontotemporal. La demència és aquesta pèrdua de facultats cognitives, no només de la memòria, sinó que també s'afecta la capacitat de raonament, llenguatge, atenció, etc., amb un grau suficient com per precisar ajuda de terceres persones, és a dir, que impacta en l'autonomia de la persona. Quan aquest deteriorament cognitiu arriba en aquest punt és quan parlem de demència. Però de causes que puguin derivar en demència n'hi ha descrites fins a una centena. Llavors, la més freqüent és la malaltia d'Alzheimer, però n'hi ha d'altres, com en aquest cas la d'aquest actor, en Bruce Willis, que té un tipus de demència que es diu frontotemporal, que les àrees del cervell que estan fonamentalment afectades són aquestes àrees més davanteres de lo que és les zones del cervell, i aquí l'impacte més important és en aspectes com amb la regulació de la conducta, és a dir, mostrar-se molt desinhibit o, al contrari, excessivament apàtic, de vegades segons les àrees que s'afecten, s'afecta molt el llenguatge, i en canvi la memòria està preservada durant molt més temps que en el cas de la malaltia d'Alzheimer. En resumides comptes, en funció de quina sigui l'alteració cerebral o la malaltia que causi demència, l'aparició dels símptomes seran uns o altres amb un ordre i amb un ritme d'evolució diferent en cada persona.
Doctora, hi ha alguna part genètica en el tema de l'Alzheimer o de malalties o deteriorament cognitius? Hi ha una part, imagino, també que forma part de la vida no gaire recomanable o de fumar, de no fer esport...
Hàbits de vida.
Efectivament.
Diria. Sí, efectivament, en la malaltia d'Alzheimer, i igual que moltes altres malalties de tipus neurodegeneratiu, tenim dos grans tipus de dos grans grups de factors de risc. D'una banda, els no modificables, és a dir, la influència que en cada malaltia pot tenir factors genètics, que això no vol dir que sigui necessàriament hereditària, però sí que alguns gens, doncs com pot ser en el cas de la malaltia d'Alzheimer, poden conferir més susceptibilitat a patir-la o no, el fet propi de l'envelliment, no? de fer anys i que per tant aquell cervell sigui més voluble, però després hi ha tota una sèrie, com molt bé estava apuntant vostè, de factors modificables que tenen a veure amb el control general de la salut i particularment la salut cardiovascular, recordem allò de que el que és bo pel cor és bo pel cervell, i després també els hàbits de vida, és a dir, les decisions que prenem en el dia a dia, és a dir, factors relacionats amb la nutrició, amb l'exercici físic, amb l'activitat cognitiva, amb el fet de socialitzar, de l'estar socialment actiu, que també és una font d'estimulació molt important, etc. No? Això no vol dir que desenvolupar una demència del tipus que sigui responsabilitat nostra, no, ni molt menys, perquè hi ha coses que no podem controlar i que, a més, això també depèn dels recursos i la informació que tinguem a l'abast. Ha de quedar clar que no és una responsabilitat individual exclusiva, com una espasada de Dàmocles que tinguem damunt del cap, però sí que és cert que nosaltres podem actuar amb les nostres decisions del dia a dia per mirar de disminuir aquest risc d'acabar patint demència, sigui per Alzheimer o per alguna altra causa.
Vostès a la Fundació Pasqual Maragall tenen, a més, jo m'ho vaig descarregar, uns exercicis per anar fent, no? Perquè el cervell es mogui. La importància dels mots encreuats, de fer sudokus, de buscar los siete errores en la fotografia, no? Sempre movent el cervell, no?
Sí, de fet, jo no diria, no li recomanaria a ningú en concret un tipus d'activitat o d'un altre, sinó més aviat el que vostè estava apuntant, no? El fet de que el cervell estigui actiu. I actiu vol dir això, vol dir fer activitats que ens resultin estimulants. Hi ha qui li podrà ser molt útil això de fer mots encreuats i sudokus, etc. Però no necessàriament. Simplement a lo millor aprendre a fer mitja o a fer macramé ja pot ser una font d'estimulació cognitiva, perquè de fet és un nou aprenentatge que el que farà serà afavorir connexions noves entre neurones i fer el teixit cerebral més resistent davant de l'eventual aparició de patologia en el cervell.
No volem acabar aquesta conversa preguntant-li, doctora, quin és l'estat de la recerca en el tractament de l'Alzheimer i si hi ha esperança de trobar una cura o almenys un tractament que freni significativament la seva progressió.
Sí, estaríem més a prop d'aquesta segona versió, no tant d'una cura, perquè curar voldria dir que davant d'una neurodegeneració, davant d'una pèrdua important de neurones, es poguessin recuperar. I segurament d'això, si un dia arriba, encara estem molt lluny. En canvi, disposar, com ja comencem a disposar en la malaltia d'Alzheimer, d'uns primers tractaments que encara no han arribat en el nostre país, però esperem que sigui properament, que per primera vegada han demostrat que poden modificar el que és el curs de les alteracions neuropatològiques i també endarrerir la progressió dels símptomes, doncs en això sí que estem en un moment molt esperançador, que encara s'haurà de polir molt, que encara cal molta recerca per acabar d'afinar aquests tractaments, però sí que és cert que estem davant d'un... s'han obert unes portes molt, molt prometedores.
Fan vostè una tasca brutal, ho sap vostè, no?
Bueno, la veritat és que és un gust ser part d'una fundació com és la Fundació Pasqual Maragall, on realment estan posades totes les màquines en marxa per la nostra visió, que és aquest futur sense Alzheimer, i tant de bo sense altres malalties neurodegeneratives.
Fan una feina espectacular. Li agraeixo des d'aquí que avui hagi estat amb nosaltres a la doctora Nina Gramunt, que, com dèiem, és neuropsicòloga experta en formació i divulgació. Enhorabona per la tasca que fan i s'ha de continuar. I la importància de que els governs posin diners per la investigació de les malalties. Perquè sense investigació, doctora, i vostès ho saben molt bé, no es pot avançar. Així que...
Així és. Els avenços sanitaris i tot el que hem aconseguit no seria possible sense la investigació, i això no coneix de dreceres. Per tant, s'agraeix també aquesta crida. Moltes gràcies.
Doctora, gràcies i molt bona tarda. Fins la propera.
Adéu, molt bona tarda.
Adéu.
Adéu, gràcies, adéu.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La comunitat autònoma amb la major taxa de robatoris amb intimidació de tota Espanya, fregant el 40%. No paren de créixer tampoc els delictes sexuals, un 4% en el darrer any. És veritat que el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior reflecteix que el nombre de delictes s'ha estabilitzat a Catalunya, però aquesta no és la sensació que té la gent al carrer. De fet, a Barcelona, la inseguretat continua sent la principal preocupació dels ciutadans. A la capital catalana es produeixen una mitjana de 260 furts, molts protagonitzats per més de 400 multireincidents que han estat detinguts prop de 4.000 vegades. Què diuen els sindicats? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs d'entrada diuen que la seguretat a Catalunya no va bé. No hi ha prou efectius, sobretot al carrer, i s'ha perdut la feina de prevenció i la plantilla, doncs, cada vegada està més envellida. A partir d'aquí, les xifres es poden interpretar i Interior, doncs, tendeix a veure la part positiva. És veritat que els furts han baixat un 1%, però és que molts ciutadans ja ni denuncien quan el delicte és menys greu, perquè saben que no passarà absolutament res i no val la pena. És el que diu l'Albert Palacio, portaveu del sindicat de Mossos USPAC.
Per mi no baixen els furs. Per mi la gent no els denuncia perquè veuen que amb els delinqüents no els hi passa res. Hi ha moltíssima gent que ja no denuncia petits furs o furs. Llavors, si contéssim aquestes denúncies, no baixaria un 1%. I que baixi un 1% és per arreglar-se mentre els delictes més greus pugen.
La multireincidència és un dels principals problemes que té la ciutat de Barcelona, però també altres grans ciutats catalanes, i preocupa també l'augment dels delictes sexuals. El que està clar és que hi ha moltes qüestions pendents, molta feina a fer, i costa de creure, doncs, que a partir del setembre els Mossos d'Esquadra puguin assumir noves competències com la seguretat a ports i aeroports. Albert Palacio diu que falten recursos i efectius, i si no es fa bé, la seguretat ciutadana a Catalunya quedarà tocada de mort.
Per exemple, a la ciutat de Figueres hi ha vegades que surt un cotxe a patrulla.
Un?
A patrulla, un cotxe a patrulla per tot Figueres. Llavors, si agafem ports i aeroports, què serà, zero? Perquè tindrem que treure la gent de diferents comissaries. Mm. Les comissaries estan sota mínims i seria tocar de mort la seguretat ciutadana que ja s'ha perdut a Catalunya.
Segons dades del Ministeri de l'Interior, els 10 municipis amb més robatoris es concentren gairebé a tots a la província de Barcelona, destacant la capital catalana, però molt a prop se situen també Sant Adrià, l'Hospitalet, Mataró o Badalona.
Precisament ens quedem a l'Hospitalet, concretament al barri de la Florida, un barri molt estigmatitzat, del que gairebé sempre es parla és per algun incident relacionat amb la seguretat.
I hem parlat precisament amb un veí de tota la vida de la Florida i ens ha confirmat que el dia a dia està molt marcat per l'incivisme, per la brutícia i els problemes de convivència. Però és veritat que qui genera tota aquesta mala maror i la mala fama que té el barri és una minoria, però que fa molt de mal.
Tenim fama com de ser un barri marginal i això no és així, no és així. Vull dir, no tothom té problemes amb la policia, no tothom té problemes econòmics. Això és un barri de treballadors de tota la vida, però hi ha gent, jo, per exemple, tinc treball fixa, tinc estudis universitaris, hi ha molta gent que estudia molt ben cap a la universitat. No tothom és marginal, però ens fiquen a tots amb el mateix sac.
Segons aquest veí, la majoria d'actes incívics els cometen persones que no viuen al barri. Estan farts de trucar a la policia i no sempre la veritat està quan se l'espera. Però és que aquesta mala fama que té el barri té també conseqüències en la vida quotidiana dels veïns. Per exemple, fer compres online no sempre és possible perquè les empreses de transport no hi volen anar.
La setmana passada a mi m'havien de portar uniforme de la meva empresa, amb segur. Doncs vaig haver d'anar al polígon platenc a buscar-lo, perquè segur no ve, GLS no ve. Vull dir, jo, per exemple, mai el compro online a Lidl perquè sé que no m'ho porten a casa, perquè treballen amb segur i segur no m'ho porta. Això és una conseqüència. Els meus amics no volen vindre a sopar a casa meva.
Doncs és la denúncia que ens ha fet arribar aquest veí del barri de la Florida de l'Hospitalet, que segurament viuen també altres veïns d'altres ciutats de Catalunya i per això d'entrada reclamen més presència policial.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No digues gol, di... Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas Barcelona, Valencia Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Fayún, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto. ¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Enflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Enflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Estáis escuchando, ella no es una recién llegada al mundo de la música. A pesar de su juventud, es una de las cantantes con mayor protección en su país, proyección en su país natal, aunque su estilo nada tiene que ver con su padre, y ahora os contaré quién es su padre. Como buena representante de su generación, lo suyo es el trap, el género musical del momento que se mueve entre el rap y el reggaetón. Ha tenido mucho éxito. Y hoy está aquí, no podía ser de otra manera. Yasmín, ¿qué tal?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Feliz de ser aquí.
Igualmente. Oye, qué bien hueles, Yasmín.
¿Qué?
Qué bien hueles.
Qué
perfume.
Bien hueles.
Sí, perfume.
Gracias.
Se huele bien, huele a flores.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Te lo voy a mandar.
Muy bien, gracias. Yasmín, es la primera vez que nos conocemos. No es la primera vez que vienes a España.
No, yo quiero muchísimo España. Siempre vengo de vacaciones con mis amigos.
Ah, muy bien. ¿Y qué conoces de España? Aparte de Barcelona, ¿has estado en otras provincias, en Andalucía o en las Baleares, que es mucho de italiano también?
Fue en Madrid, a Coruña, Santiago de Compostela. Y quiero ir a Málaga muchísimo, pero nunca fue.
Muy bien. ¿Y a las Islas Baleares no has ido? ¿Formentera?
No, nunca.
¿Nunca?
No, tengo que ir.
Pues ahí te están esperando. Oye, Yasmín, ¿Cómo nace lo tuyo en el mundo de la música? Porque vienes de una familia que lleva música en las venas, tu padre es albano. ¿Cómo nace en ti el querer empezar una carrera musical?
Yo nací en un contexto donde mi padre siempre estaba cantando en stage, en palcos. Entonces siempre viví el escenario a través de él, ¿no? Uh-huh. Y después me apasioné muchísimo a la música pop americana. Y poco a poco nació mi pasión.
Qué bien.
Y los últimos años he empezado a publicar yo también música.
Debe ser difícil cuando tienes un nombre tan importante detrás, el empezar en este mundo, ¿no? Es como que hay que demostrar el doble de lo que uno vale, ¿no?
Sí. Al inicio, cuando empecé, no lo sentí. Pero desde el público entendí que tienen más expectativas sobre de mí, ¿no?
Exacto.
Y sí, un poco es raro, es difícil de imponer tu persona, tu carácter,
claro.
Y de hacerte aceptar.
Claro, y hacerte tu propio hueco. Tú de pequeña no lo debiste pasar muy bien, ¿no? Porque me imagino que, claro, una familia mediática, tu mamá, tu papá súper conocido también, la prensa desde el día uno, pendiente de ti. Lo viviste mal un tiempo en la escuela, ¿no?
Sí, mucho mal. En un periodo me mató la prensa.
¿Sí? ¿Qué pasaba ahí?
Porque había muchos artículos, se hablaba mucho de mi familia, especialmente en algunos periodos. Y no me gustaba porque me parecía que todo podían saber noticias que eran a veces también falsas, ¿no? Y no sé, a veces quería como desaparecer, ¿no? No hacerme ver de ninguno, especialmente en la escuela. Pero creciendo imparas a convivir con todo esto.
Uh-huh. ¿En algún momento pensaste, ojalá no se me conociera por ser hija de, ¿no? ¿Pensaste que a lo mejor era la mejor idea? ¿O dijiste, no, si mi padre es quien es, si mi madre es quien es, no puedo renunciar a ello, ¿no?
Sí, es un branding que no pueden renunciar, ¿no?
Sí.
Pero hay también aspectos positivos, seguramente, porque uh-huh. es un te da un lanzo más, ¿no? Porque tienes un apellido conocido, pero siempre te etiquetan como hija de.
Claro. Bueno, ¿Tu primera vez en la televisión, la recuerdas antes de cantar, aparte de la voz que estuviste de jurado? ¿Habías hecho algún papel de actriz, no?
¿O... Sí, ¿y cuando era más pequeña. Me encanta este mundo, me encanta todo el mundo del espectáculo, pero no es mi gran pasión recitar, ¿no?
O sea, la interpretación lo haces, pero no es lo que más te gusta.
No es lo que más me gusta, pero en algunas experiencias he probado y...
¿Y cómo te fue con lo de la voz? Ahí fue un salto grande, ¿no? De jurado. ¿Quién te lo propuso? ¿Tu propio padre o el programa?
No, el programa, porque quería una opinión joven, ¿no? Uh-huh. Y me gusté tantísimo. Claramente eran todos los artistas que tenía que juzgar, eran profesionistas, ¿no? Entonces no estaba allí para ser como profesora. Pero como me gustaba hacer cantar como canción jóvenes y sí, dar mi opinión de chica que tenía como 19 años, ¿no?
Tiene que ser muy difícil porque, claro, valorar a una persona para que pueda o no seguir en su camino de artista debe ser doloroso también incluso, ¿no? Decir, sí, ¡ay, le voy a decir que no!
Sí, es súper difícil esto.
¿Y con tu padre llegabais a una entente cordiale o...? Tú pensabas, este sí, y tu papá, este no.
Muchas veces era así, él decía, sí, sí, vamos, y él no.
Bueno, y llega el momento en que dices, voy a salir a cantar. ¿Lo haces en alguna ocasión con tu padre? Estamos escuchando la canción. ¿Esa fue tu primera intervención encima de un escenario cantando?
No, en realidad empecé cuando tenía 18, 19, sí, con mi primer single, pero los últimos años he publicado más y más.
Uh-huh. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Te fijas en alguien? ¿Tienes un estilo más particular que otro que te guste más?
El estilo que yo escucho, la música que escucho es completamente diferente de la música que hago, ¿no?
Ah, sí.
Sí, porque yo quiero muchísimo música trap, rap, urban, totalmente diferente, ¿no? Pero me gusta cantar, interpretar canciones más alegre, divertidas y frescas.
Y en este trabajo discográfico que estamos escuchando y del que además estás promocionando estos días, con este Non Adesso, además cantas en castellano.
Sí.
¿Es complicado para ti o no?
No, en castellano no es complicado. Ahora que estoy más en Barcelona estoy practicando.
Y hablas muy bien además.
Gracias.
¿Pero has emparado en escuela o...?
Sí, en la escuela, cuando era más pequeña y después lo dejé y ahora estoy como recuperando todo lo que estudié.
No, pero lo hablas súper bien.
Ah, gracias.
Muy bien, una maravilla. ¿Y qué tal la experiencia con este...? ¿Cómo está siendo el Non Adesso? ¿Qué te está diciendo tu público que lo está escuchando?
El público encanta mucho, también el público italiano, porque tenía un poco de miedo, ¿no? Porque cambiar completamente idioma y lo reciben súper bien.
Uh-huh. Oye, ¿te gustaría cantar con algún cantante español? ¿A dueto o...?
Sí.
¿Quién te gusta, cantante español?
De España, Rosalía, claramente.
Ah, hombre.
Y Ana Mena y muchos artistas sudamericanos también.
Muy bien.
Y yo quiero muchísimo reggaetón.
¿Te gusta mucho reggaetón?
Sí.
¿Y bailas bien reggaetón?
Probamos.
Esto es más complicado.
En el club más.
Oye, y en Italia, a mí me apasiona Marco Mengoni.
Ah, sí.
Ha venido aquí varias veces.
Ah, sí.
Bueno, la primera vez que lo vi salir en el Festival de Eurovisión, hace ya unos años, vestido de azzurro, guapísimo, yo ya me enamoré. Tiene una voz espectacular.
Sí, él es increíble. Uh-huh. Y está en la industria italiana desde como 20 años, es increíble, tiene una voz súper...
Es brutal. Allí, en Italia, ¿estás haciendo conciertos, estás haciendo salas pequeñas, bares? ¿Cómo estás actuando allí?
No, hasta ahora en realidad es más televisión, pero ahora empiezo como seriamente mi proyecto musical, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora fue mucho como estudio, crear. Y ahora que estoy casi terminado la universidad, quiero...
Uh-huh. Porque te dijeron en tu familia, sí, Yasmín, puedes cantar siempre y cuando acabes la carrera, ¿no?
Sí.
O sea, los estudios.
Sí.
Es muy importante tener una base, ¿no? O tener un plan B.
Sí, un plan B, pero también para para mí, ¿no? Es importante creo estudiar y tener contenidos.
Claro que sí. Bueno, ¿cuándo te vamos a ver por España en concierto?
Ah, ese verano seguramente.
¿En verano?
Espero que sí.
¡Ah, qué maravilla! ¿Y vendrás? ¿Cómo quieres que sean tus shows? ¿Con acompañantes, bailarines, con orquesta? ¿Cómo te ves tú?
¿Cómo me veo? Me gusta muchísimo la música grabada live, claramente, con todos sus instrumentos. Me gustaría mucho, creo que es la mejor cosa para una cantante, ¿no? Cantar con...
Bueno, en España te van a recibir súper bien.
Gracias.
Es que aquí nos gusta mucho todo lo italiano, al igual que en Italia que nos gusta lo español. Tenemos esa fusión que nos enamoramos mucho, ¿no? Somos culturas muy, muy similares.
Muy similares, sí.
¿Qué dicen tus amigos de tu éxito, de que estés ahora por aquí, por España? ¿Qué te dicen?
Son súper felices también, ¿sí? Mis amigos todos, sí.
Te dicen, qué suerte.
Sí, me están todos siguiendo sobre los socials.
Qué bien. Oye, por cierto, las redes sociales, en algunas ocasiones hay mucho hater, ¿no?
Sí, sí.
Esto es gente que no tiene tiempo, ¿no? Que no sabe otra cosa que hacer que meterse en las redes para meterse con la gente, ¿no?
Sí, yo creo también que es gente no feliz, creo.
Exacto, sin laboro, que no tienen otra cosa que hacer que estar ahí en las redes.
Sí.
¿Cuánto de importante son las redes en tu carrera? Lo digo porque se mueve ya todo a nivel global, ¿no?
Uh-huh.
¿Tienes muchos seguidores?
Sí.
¿Sí?
Creo que para mí la red social fue como el modo para crearme mi community sin la etiqueta de hija de, ¿no?
Okay,
porque, por ejemplo, en TikTok, mucha gente... hago TikTok desde años.
Sí.
Y un poco de meses atrás he publicado un video con mi papá. Y la respuesta principal fue, no sabía que eres su hija, ¿no?
Ah.
Y entonces me gusta eso, que a través de la red social puedo crear mi community, que es solo mía.
Exacto.
Sí.
O sea, que a partir de ahora no te podemos decir Yasmín, la hija de Albano, sino diremos Albano, que es el padre de Yasmín, la artista, ¿no? Eso está fenomenal.
No creo, pero...
Hombre, tienes un padre con mucho carácter, ¿eh?
Sí, súper.
Un artista. Anda que no nos ha hecho llorar en la televisión en sus años,
uh-huh.
Con canciones que han sido todo, bueno, himnos y que todavía siguen sonando. Yasmín, ha sido un placer conocerte.
También para mí.
Si vienes en verano, espero verte en el escenario. Y si no, pues oye, poco a poco y nos vamos por aquí, de vacaciones, a donde tú quieras. Costa Perfecto. Brava, mar, montaña, ¿qué te gusta más?
Hacemos Costa Brava y vienes en Italia.
Perfecto, pues allí nos vamos. Ahí la tenéis, se llama Yasmín Carrisi, joven y además con mucho talento, lleva la música dentro, le viene de familia y además ella quiere ser una mujer independiente y nos llega con este Non Adesso cantado en castellano. Pero vamos, que ella, si hay que cantar en ruso, también te lo canta, ¿eh? Ha sido un placer, Yasmín.
Gracias, para mí también.
Gracias.
Chao.
Te amo.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Hola, cariño. Te llamo desde Galerías del Tresillo porque he visto que nuestro sofá cama está muy rebajado. Y como a tu madre le encanta quedarse a dormir porque dice que es tan cómodo, pues le podríamos regalar uno. ¿Qué dices? ¿Se lo compro?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empieza el remate final. Rebajas de hasta un 60% en sofás, sofás cama, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante. Te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 650-51-52-53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 650-51-52-53.
A 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Un 14% dels nens catalans menors de 17 anys tenen obesitat i l'altre 20% sobrepès. L'obesitat és ja la tercera malaltia crònica més freqüent en els nens per darrere de l'asma i del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, segons l'Associació Espanyola de Pediatria. Per revertir aquesta situació, l'Hospital Vall d'Hebron va posar en marxa fa un any la unitat de tractament integral de l'obesitat infantil amb un abordatge innovador. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Durant aquest any de funcionament s'han atès a la unitat 200 pacients, 200 infants amb obesitat i sobrepès i els ha atès un equip de diferents professionals amb una visió integral. I participen també les famílies per incorporar hàbits saludables i s'atén la salut emocional i mental dels nens. El que està clar, i ho diuen les xifres, és que cada vegada l'obesitat es diagnostica en nens més petits. És una tendència que s'ha agreujat sobretot arran de la pandèmia. El doctor Diego Yeste forma part del Servei d'Endocrinologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.
En el transcurs d'aquests últims anys també estem veient una incidència més important en nens de més curta edat, de 5 o 6 anys, en graus molt intensos d'obesitat. Sí que això és una realitat, però això va acompanyat de que ha augmentat la freqüència i, com dic, també la intensitat d'aquesta obesitat. Això és un factor, vull dir que s'està traslladant a etapes més precoces d'aquestes manifestacions. Els pediatres i tal són més sensibles, no?, amb aquests temes i quan detecten aquests nens doncs, ens els deriven a unitats especialitzades.
Doncs precisament aquesta unitat de tractament integral de l'obesitat infantil hi arriben els casos més greus derivats d'altres serveis de l'hospital o de l'atenció primària. En la majoria de casos, la bretxa entre famílies amb més o menys recursos és evident. El percentatge d'obesitat és major en nens que viuen en entorns vulnerables amb nivells de renda més baixos. En el cas de Barcelona, per exemple, a Nou Barris hi ha més nens obesos que no pas a Sarrià-Sant Gervasi. A la unitat de la Vall d'Hebron, com dèiem, l'atenció atenció és integral, es tracta la salut global dels infants, més enllà dels quilos del pes. El doctor Eduard Mogas és coordinador de la unitat.
Fer anàlisis de la salut global i física d'aquest pacient i, a més, descentrar el tema de la visita, l'èxit, no?, l'assistència d'aquest quilo de pes que moltes vegades tant de mal fa als nostres nens, nenes i adolescents. No? I crec que és una oportunitat molt important perquè es ressalti la importància de descentrar el missatge en aquest sentit.
La implicació de les famílies és molt important en aquests casos perquè també s'han d'implicar en els hàbits alimentaris. El que acostuma a passar és que els nens que presenten obesitat mengen malament, com explica Norma García, que és nutricionista pediàtrica especialitzada en obesitat infantil.
¿Cómo se sientan a la mesa? Observamos, por ejemplo, que la mayoría de las personitas que vienen no desayunan. Yo creo que el 99% no desayunan, por lo que hacen ya un ayuno, a veces hasta de 15 horas, por lo que luego se generan sobreingestas que van haciéndose perpetuas y que no ayudan para el trabajo de la bajada de peso.
I un altre repte és aconseguir que aquests nens deixin les pantalles i facin exercici, perquè un dels principals problemes que hi ha és que són nens molt sedentaris, sovint perquè pateixen assetjament i s'aïllen totalment. La Paula Martínez és psicòloga de la unitat.
El fet de patir assetjament escolar a l'escola, que han estat patint diversos anys degut a la seva figura corporal, i al final això també de la mà d'una discriminació constant que reben en el seu dia a dia, que els genera molts sentiments d'inutilitat, culpa i rebuig de la seva imatge. Llavors, d'aquesta situació molts cops veiem que deriva a moltes conductes d'evitació, no? Situacions que ells els pot generar angoixa o vergonya, no? Com pot ser, per exemple, fer activitat física, l'eviten i això fa que augmenti molt també l'aïllament social.
Aquesta situació els fa entrar en un cercle viciós del que és molt complicat sortir sense ajuda, per això és tan important la feina que fan en aquesta unitat. El Javier és pare d'un dels infants que hi ha passat i explica com els han ajudat.
Sobre todo emocionalmente a mi hijo, en este caso. Y la verdad es que ayuda realmente a entender por lo que está pasando. Y después el tema de comidas, de nutrición y todo esto, pues bueno, tenemos unas pautas que tenemos que seguir. Pero sobre todo es entender el por qué le pasa. Por qué le pasa tanto socialmente en el colegio, con los amigos.
El 90% dels infants que arriben a l'adolescència amb obesitat la continuaran patint en l'edat adulta i tindran una esperança de vida entre 5 i 10 anys inferiors a la resta.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba l'actualitat esportiva, avui amb els companys, com sempre, d'Esports Cope, amb la veu de Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Imagino que avui hem de parlar primer del Barça, perquè sembla ser que té un camí favorable a la Champions, no?
I jugarà contra el Benfica. Benfica-Barça, anada dimecres 5 de març a Lisboa, al Daluz, a les 9 de la nit. Tornada a casa a Montjuïc, dimarts 11 de març, a 6:45 de la tarda. Els quarts de final serien contra el guanyador del Dortmund, Lille. I als quarts i les semis, el Barça jugaria la tornada fora de casa. I a l'altre costat hi haurà derbi madrileny, Real Madrid-Atlético de Madrid.
I torna la Lliga amb el Barça a primera posició, Víctor.
Sí, el Barça que està volant ara mateix a Gran Canària, jugant demà a les 9 de la nit contra les Palmes en una convocatòria on torna Fermín López després de sanció i on cau Ansu Fati. Christensen encara no té l'alta mèdica. Flick avui ha parlat al migdia i ja sabem, a més, que ha canviat l'horari de la següent jornada. Passa el Barça-Reial Societat a Montjuïc de dissabte a diumenge 2 de març a 4:45 de la tarda.
I parlem ara de l'Espanyol, perquè hem de dir que per sort està fora de la zona de descens, Víctor.
Sí, visiten demà l'Alavés a Vitoria a les 2 de la tarda i amb l'última hora de l'Espanyol està el Quique Iglesias.
Bona tarda, l'Espanyol ja és a Vitoria buscant el que sembla un impossible aquesta temporada. Una victòria fora de casa, només 2 punts sumats de 33 possibles. I això de ser el pitjor equip fora de casa té fart a Manolo González.
També m'agradaria que, igual que aquest titular, surt tota la puta setmana, també la gent digui que a casa és un dels millors equips de la Lliga, que això ningú diu. O no, jo no ho escolto mai. passa. Escolto més aviat el dolent que el bo. Aviam si aconseguim que l'Espanyol passin coses bones, que no siguin sempre dolentes, que al final sembla que, hòstia, passa una paloma i se caga en el techo del campo del Espanyol. Tu, no. Igual s'ha cagat al lado, també. Que comencem a portar dinàmica bona i missatges molts també al costat de l'equip, perquè això també ens ajudarà.
Llista de convocats sense massa novetats. Manolo González, en teoria, repetirà l'equip que va jugar la setmana passada contra l'Atlètic Club a Cornellà. Així que Roberto tornarà a ser la referència ofensiva d'un Espanyol que necessita guanyar per allunyar a 5 punts l'Alavés de Coudet.
Quique contundent, Manolo González, ho escoltaves, Montse, i ho escoltàveu vosaltres en sala de premsa. El conjunt blanquiblau és un punt i dues posicions per damunt del descens.
I el Girona, que visita el Santiago Bernabéu.
Sí, el Real Madrid, al partit de diumenge, 16:45, i el Real Madrid-Girona, la prèvia de Mitchell ha estat el José Luis Gil.
Bona tarda, companys. Mitchell Sánchez ha avançat 24 hores. La roda de premsa prèvia al partit de diumenge a Madrid per atendre totes les peticions dels mitjans de comunicació. El Girona serà el primer equip que trepitjarà el Bernabéu en Lliga després de l'escàndol Munuera. El tècnic, però, té d'altres prioritats al cap, com ara aturar el potencial del Madrid o que el seu equip estigui a l'alçada. Els àrbitres queden en un segon plànol.
Por primera vez, la máxima preocupación es el rival. Siempre es nuestra idea. Esta vez creo que vamos a un escenario donde la máxima preocupación es el Real Madrid. La segunda mayor preocupación es el estilo de juego del Girona. Y ya no hay ninguna tercera preocupación. No me preocupa el arbitraje. Creo que hay que dejarle hacer su labor y que no sea protagonista.
Pel que fa al plànol esportiu, Jan Gel, expulsat davant del Getafe, és l'única baixa. Artur podria entrar com a titular, encara que no està per 90 minuts. La resta, tots disponibles per mirar de millorar la ratxa del Girona de 3 punts sumats dels últims 15 en el campionat domèstic.
Gràcies, Gil. El Real Madrid no tindrà Bellingham, recordeu. Compleix el primer dels dos partits de sanció per aquell ja famós fuck off. I tenim partit en directe a Montse de la Nations League. Juga la selecció espanyola de Montse Tomé. Estan al minut 51 de partit, 0-1, jugant al Ciutat de València. La blaugrana Vicky López ha estat la sorpresa, ha sortit a l'11 inicial amb Catacó, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Clàudia Pina també del Barça. I tenim també d'última hora, a més d'aquest canvi del partit del Barça-Real Societat de dissabte a diumenge d'aquí dues setmanes, també 7 partits de sanció per l'entrenador de l'Uni Girona, en Roberto Íñiguez, després d'aquella picabaralla amb els àrbits davant València Bàsquet.
Més informació a Esports Cope. Víctor Navarro, bon cap de setmana i bona feina.
Bon cap de setmana, Montse, que vagi bé.
Igualment. Fins aquí ha arribat la linterna Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que si voleu recuperar alguna de les coses que hem fet en el programa a través de la web de Cope Catalunya i també de X, on ens trobeu a Cope Catalunya. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara et deixem amb tota la informació, Ángel Expósito, perquè la linterna continua aquí a la cadena Cope.